Continguts en xarxa.
Benvinguts al POU, una setmana més. Aquesta setmana parlem d'un medicament que s'ha aprovat als Estats Units i que és capaç de frenar l'Alzheimer en les primeres fases. Es diu aducanumab i està pendent de la seva aprovació a Europa. Avui en parlem d'aquest tema amb el doctor Ernest Balaguer, neuròleg i director de recerca de l'Hospital General de Catalunya. Bon dia, Ernest.
Hola, molt bon dia.
Ernest, quants anys fa des que es va començar a tractar l'Alzheimer amb l'aducanumab, en les primeres fases?
Sí, l'assaig aquest, que és el que ha sortit positiu, el varen dur a terme i varen començar fa uns 6 anys.
Perquè en quina fase de l'Alzheimer s'aplica aquest medicament actualment, en els assajos clínics?
És en fases molt inicials. Parlem de prodromal, prodròmic, quan encara potser no són manifestos els símptomes de la malaltia, o si són manifestos que estiguin en una etapa molt inicial. Podríem dir que tot pacient comença amb unes queixes de memòria. Aquestes queixes de memòria acaben podent ser objectivades en determinats qüestionaris. Tot això estaríem en aquesta etapa prodròmica. I en el moment en què aquests símptomes ja provoquen una repercussió en les funcions de la vida, de la feina, de la família, etc., del pacient, és quan diríem que hi ha una demència lleu. Aquests productes mai estan indicats en demències avançades.
I com frena l'abans de l'Alzheimer aquest medicament?
Bueno, parteix de lo que se'n diu la hipòtesi amiloide. Aquesta hipòtesi, bastant recolzada a nivell internacional, vindria a dir que l'Alzheimer podria estar relacionat amb l'acumulació d'una proteïna anòmala en el cervell. Aquesta proteïna li diem amiloide i aquests productes són anticossos monoclonals antiamiloide. Vol dir que seria, la gent en diu vacuna, una vacuna passiva, com si donessin anticossos contra algú que tu no els formes, no? I te'ls donen formats. I aquí ve el producte, s'han d'administrar per via intravenosa i cada mes, perquè els anticossos es fan malbé. La hipòtesi vindria a dir que si som capaços de reduir l'amiloide del cervell, reduiríem la progressió de l'empitjorament de la malaltia. Els productes aquests, en general, aconsegueixen l'objectiu, podríem dir, biològic, de reduir la proteïna. Hi ha diferents estudis que ho demostrarien. El problema ve si reduïm la proteïna aquesta, millorem o reduïm, enlentim la progressió de la malaltia. Aquest ja és un altre punt.
I aquest medicament pot arribar a fer desaparèixer aquesta proteïna de la que em parlaves, la que causa l'Alzheimer?
Bueno, és molt interessant que sobretot en l'assaig, en els primers assajos i en l'assaig que varen participar nosaltres, alguns pacients reduïen absolutament la càrrega d'amiloide, de tal manera que una prova que els hi feien un PET amiloide, que era obligatori que fos positiu per ser inclosos en l'estudi, alguns d'ells, és una minoria però és significatiu, alguns d'ells tenien un PET amiloide negatiu, o sigui, el producte havia pogut eliminar per complet aquesta proteïna. Hi havia una relació amb la dosi, a dosis més altes, més reducció, i era més freqüent que encara que no s'hagués eliminat del tot, que s'hagués reduït, quantificada a través d'aquesta prova que en diem PET.
Clar, a tots aquests pacients que han pogut veure reduïda la producció d'aquesta proteïna, com s'ha notat? O sigui, han tingut menys pèrdues de memòria, menys oblits, com ha anat això?
Clar, aquest és el problema, s'ha de triar el que se'n diu una variable principal, que és el que mirarem. Bàsicament es fa servir un test neuropsicològic, una escala de demència que se li passa al acompanyant o cuidador del pacient, que li pregunta per fets recents, per circumstàncies que han pogut passar, després s'entrevista separadament al pacient i a partir d'aquí s'obtenen unes puntuacions. Es veu que els pacients que varen rebre placebo, això no ho hem explicat, però en els assajos clínics hi ha un grup que rep placebo i un grup que rep el producte. El grup que rebia el producte mostraven una reducció de la progressió del trastorn cognitiu mesurat a través d'aquestes escales, que es consideren escales adequades per mesurar com està exactament un pacient.
I una de les polèmiques d'aquest medicament han estat els seus efectes secundaris. Quins efectes secundaris té aquest medicament i per què hi ha gent que ho ha considerat polèmic?
Sí, tot producte que redueix una proteïna en el cervell, com faria aquest producte, podria provocar una inflamació del cervell. I, curiosament, això s'ha vist en pacients que tenien més càrrega proteica, més amiloide. Com ho detectem, això? El nom es diu ARIA, és un acrònim anglès d'anormalitats amb la ressonància magnètica relacionades amb la teràpia antiamiloide, és un nom molt llarg, però podríem dir que fem unes ressonàncies magnètiques cerebrals de control i alguns pacients desenvolupen unes alteracions que direm ària. Hi ha dos tipus d'ària, una és l'ària edema, hi ha com una inflamació fruit del mecanisme d'acció del producte, i després hi ha altres àries H, hemorràgies, que en realitat són microhemorràgies, també una miqueta pel mateix. Vol dir que el producte, evidentment, no és innocu, però podríem dir que hi ha unes pautes per seguir i per controlar aquests efectes secundaris. Hem vist àries i si són petites o asimptomàtiques, les detectem amb les ressonàncies de control, es pot parar el tractament un temps i és habitual que es normalitzi la inflamació produïda.
A Espanya, per exemple... Perdona, continua.
S'haurà d'establir quins pacients, quins mecanismes de control s'han de fer servir, etc. Però podríem dir que amb el balanç risc-benefici, home, si es pot controlar aquestes inflamacions del cervell i subjectiva la millora, podria ser assumible. Les autoritats són les que han de dir això.
Està previst que en un futur pròxim aquest medicament s'aprovi a Europa?
Una pregunta interessant, perquè aquest assaig clínic que ha motivat l'autorització del producte als Estats Units es va fer amb pacients europeus, espanyols, catalans, etc. I és curiós que l'assaig es demana la seva autorització als Estats Units i ara per ara no es preveu a la Unió Europea. Jo crec que és inevitable que si el producte surt a la venda als Estats Units, més tard o més d'hora es demanarà autorització a la Unió Europea i l'Agència Europea del Medicament haurà de decidir a quins pacients, de quines característiques, sota quins controls, etc.
Doncs moltes gràcies, doctor Ernest Balaguer, per explicar-nos una mica més sobre aquest medicament, l'Aducanumab, que esperem que d'aquí en un futur pròxim sí que es pugui implantar a Europa i pugui servir perquè aquelles persones malaltes de l'Alzheimer puguin fer una vida una mica millor de la que tenen actualment. Moltes gràcies, doctor Ernest Balaguer, i seguirem parlant d'aquest i d'altres temes aquí en el POU. Gràcies, doctor Ernest.
Perfecte, gràcies, bon dia, adéu.
Continguts en xarxa.